Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Ens atén segona hora de xiu-xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic i avui, com cada dimecres, és moment de conèixer...
Gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és Guillem Miró, un home tot sol.
I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood. I un home tot sol s'atuda i s'atrança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood.
Arriba, dos homes se li trata.
Guillem Miró, Mateu, bon vespre.
Molt bon vespre, Ines Mateu.
Com estàs?
Molt bé, estupendament.
Un home tot sol no sempre s'abasta, canta Antònia Font, però la resposta crec que la tens tu.
A vegades sí, s'abasta. A vegades sí, s'abasta. Quan has de fer un podcast i has d'estar tot sol. Però sí.
Exacte, ara t'anava a dir, tu t'has bastat de moment per aquest podcast que has estrenat i que se titula Un home tot sol. Per qui no ho sapi, què fas en aquest podcast?
Això és un podcast on bàsicament conti històries de les Illes Balears que m'apareixen interessants, que moltes d'elles són molt sorprenents i no són gaire conegudes, i això ja és de natural, no puc evitar ficar-li un toc d'humor, una mica de sarcasme. Els primers dos capítols van sobre els extraterrestres que van visitar la Serra Tramuntana, també hi ha un capítol sobre un segrest d'un avió que va passar a Palma... Bueno, una mica de tot.
Uh-huh. Ara te demanaré si aquestes històries són reals o no, però crec que qui hagi seguit un poc la teva trajectòria sabrà per on tires. Xavi, a veure, mem.
Guillem Miró va néixer a Solla l'any 1991. Ha dirigit i escrit pel·lícules. La seva darrera va ser Mario, una comèdia negra. També ha muntat, animat i ara s'ha estrenat en el món del podcast. A Un home tot sol mos narren algunes de les històries més fascinants, extravagants i fins i tot sobrenaturals que han passat, com deia ara Guillem, a les nostres illes. Estrès de Hollywood extraviades, mentiders, professional del segrest d'un avió Sant Joan i, com no podia ser d'altra manera... extraterrestres.
Gràcies per acompanyar-nos un dia més a Un home tot sol. Avui parlarem d'una persona d'aquelles que descrivien així: amatent, extrovertida, jocosa sense caure en la xeroneria, de posat seriós però no adust, de xundit i de mirada inquieta i escrutadora, com un vertader i genuí representant d'allò que deim la perdereria mallorquina.
Potser si la tramuntana es cobre...
Bueno, mem, Guillem, dèiem abans que un home tot sol s'abasta, però només de vegades. T'ha acompanyat qualcú en aquesta aventura?
Això anava a dir. La gràcia del podcast és que havia de ser un home tot sol i després fer especials, que no sempre s'abasta, i convidar gent interessant de ser balears. Per tema de timing, que perquè un home tot sol realment a vegades és difícil que s'abasti, m'acompanya un capítol. Una Clara Ingold, que va ser una entrevista molt xula, perquè li faig precisament un capítol que xerram sobre en Fortunio Boranova, perquè, per qui no ho sàpiga, és un actor de Hollywood mundialment famós, que era mallorquí, tot i que ell va intentar evitar tota sa vida que el relacionessin amb Mallorca. Llavors vaig, per això vaig entrevistar... Sí, una història supercuriosa. I a la vegada també parlàvem, aquest mateix capítol, amb la Clara, comentàvem de Hilary Baldwin, que no sé si sabeu qui és, la dona d'en Alec Baldwin, que és una dona que és, bueno, té un programa de tele, un programa de cuina, fa ioga, bueno, és dona d'aquestes meravelloses. Només i aquesta dona diu que és mallorquina, que va néixer a Mallorca i va passar la seva infància a Mallorca.
Però... Reclama la seva nacionalitat mallorquina. Crec que ha sortit a la premsa a vegades, aquesta dona.
Exactament. El que passa és que aquesta dona està mallorquina com jo nord-americana. Llavors, aquesta dona du 10 anys mentint sobre el seu passat mallorquí. I m'ha pareixit interessant fer un podcast sobre aquesta dona.
Per tant, Guillem, són històries reals, és que contes i debats.
Són 100% reals. El que passa és que el primer capítol parlant sobre extraterrestres. I jo en cap moment me posiciono. Jo només explico el que m'han explicat. I és clar que hi ha opinions ben estranyes. Però, si se diu, jo tampoc, com qui tampoc soc periodista, me puc permetre el luxe de, a vegades, fantasiar una mica en els extraterrestres.
Que t'interessa més explicar un home tot sol el que passa fora o el que passa de dins dels personatges protagonistes? I tot el que generen o els personatges en si?
Aquí hi ha una mica de tot, perquè a mi m'agrada la gent que fa coses, com ho he dit, m'agrada el que se genera les coses, per exemple. Però, clar, inevitablement, gent que fa coses interessants sol tenir una vida interessant o contradictòria. Per exemple, el darrer capítol, xerx sobre en Jordi Martí i Rosselló, perquè realment jo només volia xerrar d'una revista, que és la revista Foc i Fum, que va ser la revista més llegida de Palma als anys 20 i anys 30, que era una revista satírica, divertida, era com el Jueves, que diguem. I jo vaig llegir uns números que estan publicats a internet i m'ha pareixit superdivertida. I volia fer el capítol d'aquesta revista. Però què va passar? Que quan vaig investigar vaig trobar l'editor qui editava aquesta revista. I vaig començar a investigar la vida d'en Jordi Martí Rosselló i m'ha aparegut igual o més fascinant que el diari. Llavors, què he de fer? He de xerrar sobre ell o sobre la seva obra? I, bueno, se van cavalgant un en l'altre, perquè molt sovint, en segon quin tipus d'artistes, com potser en Jordi Martí, que era periodista, però jo el considero un artista, perquè també feia obres de teatre, molt sovint la seva part personal està molt lligada a la seva part creativa.
Interessantíssim, interessantíssim.
Creus que hi ha històries que només funcionen quan no se veuen? És a dir, quan les hem d'imaginar?
Sí, el que té és que s'imagina... La ràdio, bueno, la ràdio, el podcast, a mi m'ha fascina, perquè tot i que vinc del cinema i m'agrada que tot se vegi, poder permetre que la gent només escolti m'ha parecut molt divertit. De totes maneres, en el podcast que he fet, jo faig en vídeo perquè m'ha de gust. Llavors, se pot veure el vídeo, però el vídeo és només jo xerrant. Vull dir, no té gaire gràcia. Però sí, la imaginació té coses que el cinema no té.
Ara que segur que mos està escoltant, algú que és aficionada en el podcast, perquè aquesta moda encara no ha passat del podcast, recorda on te poden cercar, Guillem?
Estic tot sol, potser estic. Estem a Spotify, a iVoox, a YouTube, i a Instagram també i a TikTok. Home. A Instagram i a TikTok publicam els trossets més que tenen més repercussió, que diguem.
I en aquest trosset, Guillem, mos ha creat una cosa molt d'atenció. És que a l'escena que publiques i surts tu, fas zoom-ins i zoom-outs, de fons, com una oficina i un micròfon. Fins aquí tot bé, però clar, és un misteri, perquè la base del teu micròfon són tres llibres. Són El misterio de Uomo, Crim i càstig i El Quixot. Això és casualitat o no?
He de dir... mig i mig. Vaig agafar llibres que per gruixar demanés bé. Jo necessitava uns 8 centímetres i mig i vaig començar a fer càlculs i eren llibres que me donaven aquesta mesura. El tema que havia de triar entre aquests tres llibres o la Bíblia i un llibre de cuina de Naguiñano, que eren les dues opcions, o tres o dos. I vaig dir, mira, crec que aquests tres llibres donen una mica de background, i sí que és vera, una mica d'intel·lectualitat, una mica de locura i extraterrestres. Crec que vaig trobar que era un bon resum del podcast.
Guillem, abans has dit que no te volies posicionar, que no te vols prendre la llicència, però amén, tu què en penses? Han arribat o no els extraterrestres a Balears?
Si han arribat i són tan menys com nosaltres, pues mira, la veritat és que s'estan portant molt bé. Jo a vegades penso que... Jo sóc dels qui penso que si et diuen han arribat extraterrestres i estan entre nosaltres, jo penso, bueno, que si són tan educats com han estat fins ara, que segueix que invenguent. No tenen cap problema ni un. Vull dir, no m'ho estan volent invadir. Imagina't que per dalt que ha de ser un extraterrestre, com per viatjar milions de quilòmetres, arribar a Mallorca i fer-se passar per una persona normal, que el més normal és que hagi de fer feina 8 hores a un hotel o posant copes. Joder, quins extraterrestres més amables, no?
És que, de fet, estem dels extraterrestres. Guillem, tu aquest de Sóller, has aprofitat una mica la història que té la Vall de Sóller amb l'albirament d'ovnis per fer-ne investigació. Tu has dit que no te posiciones en cap moment perquè te pot permetre el luxe de no fer-ho com a artista, com a cineasta. I, de fet, vas fer un curtmetratge, Avistament 1978, que, si el podeu recuperar, Paisó, perquè parla precisament d'això. Per tant, és una cosa que tens aquí com a fixada, com a cineasta, Guillem?
Sí, va ser una cosa que vaig trobar de casualitat i el de sempre, tu vas traient suc i veig que com que segueix sortint de història, jo segueix que investigant descomptar-les. Jo el que he de dir molt clar és que jo estem a ufològic, m'agrada el que genera, però no m'agrada la investigació tècnica científica, perquè jo vaig estudiar batxiller científic tècnic i el poc que sé és que no s'aguanta de per enlloc. Ho dic perquè no vull en cap moment aparèixer Iker Jiménez, perquè ell sí que diu fantasmades que no s'aguanten per enlloc i treu proves que són mentida i testimonis que són ridículs. Jo tot això no me ve de gust fer-ho. No. A mi m'agrada explicar què va passar en el poble,
exacte,
que va ser gent... Perquè
arrelat,
que varen sentir, que va generar. I també tenim un capítol que entrevistàvem un expert ufòleg, que quan dic que un home tot sol he dit de Karen Gold, i també tenc un convidat especial que és en Biel Perelló, que, bueno, és un expert ufòleg i molt bé xerrada tot el que s'ha d'extraterrestre. El tema que és expert ufòleg, però també és guionista de tele. Llavors, aquí estàs, la gràcia.
És clar, que ho sap explicar. I de totes les històries que has recopilat, que has explicat a un home tot sol, n'hi ha qualcuna que te vengui de gust explicar ara aquí, avui, a xiu-xiu?
És que ja hem passat per damunt de totes. No sé...
Quina és la que més t'ha creat l'atenció? De totes les que tens preparades o has preparat.
A mi, la història de na Hilary Baldwin, que s'ha fet passar per mallorquina, per no sé quina història, i que surti a prime time d'Estats Units fingint que no se'n recorda xerrar anglès, m'apareix la història més surrealista que he vist mai, perquè pens, no sé exactament per què vol ser mallorquina aquí. Uh-huh. Quin plus li dona ser mallorquina? No ho havia pensat mai que fos un plus. I vaig arribar a pensar, potser mallorquins haurien de vendre nostres DNIs o empadronar gent per dubbers, no sé què havien de fer. Aquestes endutes aquí m'apareixen més surrealista. Però sí que m'ha pareixut més emocionant, que era Jordi Martí Rosselló, que era un capítol que el vaig agafar com un poc, no sense ganes, però era més periodístic, i no, que va. Descobrir que en el 1920-1930 hi havia un senyor que escrivia i feia bromes, i el més terrorífic és que les bromes que fa en el 1930 se podrien fer avui mateix, perquè se'n riu sobre el llogater, se'n riu sobre el preu de la vivenda, se queixa que el carril bici no és respectat, que jo no sabia, però segur que en els anys 20 no hi havia carril bici, però hi havia... segur que els ciclistes també ens atropellaven, també se queixa de... Bueno, se queixa de lo mateix que hem queixat nosaltres, se queixa que puja el preu de la farina, i vaig dir això, per que ho han escrit avui.
Totalment. Quina ironia, com diria ell, o com escriuria ell. Perquè, Guillem, tu has anat en aquest podcast Un home tot sol, recorda-m'ho, estàvem parlant amb en Guillem Miró Mateu, has anat a històries que en general no coneixem, perquè a vegades els mitjans de comunicació, nosaltres mateixos fent una mica d'autocrítica, tendim a recórrer en els mateixos personatges, en les mateixes històries d'aquí de les illes, fins i tot, diria, llegendes o rondalles. Però tu has anat una mica més enllà, no? Tu, com has arribat en aquestes històries?
Sí, de fet vaig fer un llistat de moltes històries que m'agradaven i n'hi havia tres o quatre que m'encantaven, que els vaig descartar perquè ja sabien, eren bastant conegudes, o almenys ja s'havien contat una o dues vegades. I les que jo conto no són totalment, no són tan ocultes, és a dir, se pot trobar articles en el diari de Mallorca o a última hora, n'hi ha alguns. El tema que sempre eren molt petites i no acabaven de ser molt extensos. També hem fet documentals i vetres, però bueno, creia que jo podia aportar alguna cosa més. I per mi era important que no fossin gaire conegudes i també que no sigui una cosa que fem molt els mallorquins i sent de Vallès en general, que tenim un defecte, que és que ens sentim meravellats per les històries des de més que passen a casa nostra. És a dir, històries de gent molt famosa, que ha vengut a Mallorca, ha passat un cap vespre, i feim una pel·lícula, o muntem una història sobre això, no volia fer això, perquè el centre havien de ser nosaltres, o sigui, mallorquins, o menorquins, o qui sigui, que sigui valès, que fa coses, que és interessant.
Molt bé.
No, ja estic cansat de documentar d'en John Lennon va venir un cap vespre, que va venir a la Garner un dia...
Era, no, Yoko no, són... no se va aturar a Manacor, en sí, jutjat... Que...
Això... Mai d'aquell Douglas que ja és tot una icona...
L'hotel de Pollàntia, que no duren d'arribar...
Exactament, que són molt xules, però me fa sentir que són com un pardals, que ve un quatre xavos i ja li han de fer una pel·lícula. Hombre, no.
Molt bé, m'agrada, no. Molt ben pensat. Efectes narratius, Guillem. Què t'adones podcast que no hagis pogut trobar tal vegada en el cinema? Si hi ha qualque cosa, clar.
Que un podcast se pot fer... Ho pot fer un home tot sol. un podcast, jo m'escric els meus guions com vull, no tinc cap tipus de censura, dic censura econòmica o censura de cap tipus tècnica, me poso davant el micro i grav les hores que necessiti i a vegades he estat 6 hores i pes RTAT en el meu gust. I això tot una llibertat de, com diu, la ràdio pot contar històries, els podcasts pot contar històries que no podria pagar. Jo un documental sobre extraterrestres, una pel·lícula extraterrestre sobre no la podria fer mai. Però el que sí puc explicar és una història de 2 hores i mitja sobre com Sóller havia estat de l'estres.
Clar.
I a tu, quan, és a dir, com a oient de podcast, que és el primer que te fa confiar en una història? La idea, la veu que l'explica o l'emoció que te provoca? Què és el que més te sedueix?
Per mi és important que el micro gravi bé. He de dir que el podcast...
Jo també estic amb tu.
És una tonteria, però és com molt de podcast, sobretot de política, bastant underground, perquè sóc així, i escolt podcast que el micro justeja, i m'acosta. Però jo sempre... el que m'agrada és que el presentador vagi molt directe en el gra i que no facin introducció molt llargues. És a dir, que no me comencin a fer un preludi de 15 minuts. Vull que me diguin, el podcast anirà d'això, 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 i els primers 5 minuts sàpiga el que m'he d'atendre. Mm-hmm. Això és el que valor. I si se veu és una mica agradable, com la teva, Xavi...
Ah, moltes gràcies.
Molt bé. I de Guillem, estàs preparat per jugar un poc? Ja saps que aquí, xiu-xiu, mos agrada jugar. T'animes?
Home, sí. Preparadíssim.
Vinga, dali, Miqui.
Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.
Molt bé, Guillem. Idò, ara t'anirem donant unes oracions i tu les has d'acabar.
Fàcil?
Fàcil, sí.
Guillem?
Molt bé.
Va, sí.
Sí.
El tenim.
Molt bé, primera. El meu podcast de referència és...
El meu podcast de referència és carne cruda.
M'encantaria fer un podcast de...
Com? Perdona, no t'he sentit.
M'encantaria fer un podcast de...
De cuina.
Alo.
Un podcast de cuina sense vídeo.
Com seria aquest podcast? Ostres.
No ho sé, però vaig pensar l'altre dia. Seria genial explicar una recepta supercomplicada només amb veu. I que la gent m'escoltés i digués, ha dit un ou? M'encantaria.
No, i elements sonors també, ara tirant-se farines.
Exacte. Bé, això té molt d'èxit.
I després que demanes resultats, que te mandin fotografies de resultats.
Clar. Sí. Sí, se li ha donat dues voltes, però sí.
Seguim, no?
Sí.
La meva pel·lícula de referència és...
Uah, té moltíssim, això és superdifícil, però en diré una que poca gent ha vista per lo bona que és. Ven i mira. És una pel·li soviètica sobre la Segona Guerra Mundial més meravellosa que pugueu veure mai. Està a Filming. Mm-hmm. Ven i mira.
M'encantaria fer una pel·lícula de...
De la fi del món.
Si pogués triar qualsevol dels actors i actrius del món com a protagonista, triaria...
En Dani Bayona, que és un amic meu i és bon actor, llavors no necessita cap altre.
I si la pogués rodar a qualsevol lloc del món, seria...
Mira, hauria de dir Mallorca per quedar com un senyor, però no, diré a Menorca per fer ràbia en els mallorquins.
Molt bé. Guillem, ja, jo crec que estàs salvat amb això de rodar a Mallorca, perquè com que has fet Mario i aquest estiu, aquests darrers mesos l'han pogut veure en els cinemes de Balears, te salves, eh? Ja has fet Mario, has fet Mario a Mallorca, per tant, la pròxima ja te pots
Puc anar
a Menorca.
Anirem a Menorca.
Vinga, anem a la darrera, idò, que és avui a xiu-xiu, m'ho he passat...
Fatal.
Ui, perdona.
Avui a xiu-xiu, m'ho he passat...
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Idò, Guillem, jo crec que un home tot sol, si és com tu, sempre s'abasta.
Sempre s'abasta.
Bueno,
un home tot sol, recordeu, podeu recuperar les plataformes d'escolta. Guillem Miró, molt d'èxits i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada forta, Guillem, adeu.
Una ferrada, adeu. Bona nit. So many creeps in Hollywood. I'm in this jungle hotel in a Taco Bell without an open L. I can't believe that I'm still around.
Tres ràdios, informació.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Hola, cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Està
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga en mala casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Que acaba d'entrar a Passaporta
na Mònica Borràs amb el seu
aquell gran moment.
Bravo.
Bravo, Mònica.
Hola.
Ben tornada a Xiu-Xiu.
Gràcies,
casa,
com esteu?
I Mònica, bé. Com estàs tu?
Bé, molt bé.
T'ho esperàvem?
Ja, m'he despistat.
No, no, massa bé, massa bé.
Què tal? Com ha anat avui?
Molt bé. Mira, m'he aixecat prest, per anar... No, no, però ha anat bé. I tu, el dia t'ha anat bé?
Sí.
O sigui, tu... Tu...
Què passa?
No, és que li anava a fer una pregunta, però m'ha fuit el conill.
Ah, poques coses que passen.
Sí. Com va anar l'enquesta, Jordi?
L'enquesta de...
Dels designs de la gent.
Ah,
va anar
sí.
Bé.
Sí,
van encertar?
Ahir
varen parlar, Jordi, de què varen parlar?
De que la generació Z, és a dir, la meva generació, pareixem més majors, pareixem més vells que la resta, no?
Pareixeu més grans, sí. Ja teniu més sí. Edat.
Sí. Bé, jo no sóc de la generació d'en Jordi.
Jo tampoc. I quina edat màxima te varen posar?
No se'm va anar tan enfora, va estar bé. Màxim 25.
Bé.
I en té 23.
23, no s'ho van passar, no s'ho van portar malament.
Però avui Jordi m'ha enrenyat. Perquè m'han dit que en el programa d'ahir varen fer befa... De l'edat de qualcú.
Qui?
De la meva.
No pot dir. No, no.
Ah.
No, aquella persona m'ha renyat. M'ha renyat bé.
Ah!
I no poden dir qui és?
No. Però ara m'està xiu-xiuejant, nines. No, tampoc. Per mi tant és tothom.
Una persona, però, que va entrevistar
sí,
en Jordi.
Sí, però que no em fa guai, de broma, guai.
O sigui, un company de la ràdio.
No, però nosaltres no feim befa de ningú aquí.
No, evidentment. Evidentment. Vas a vegades a confiança.
No, però no vas a befa.
No, i de fet és precisament una persona que aparenta ser molt més jove de lo que és.
Oh. No sé qui deu ser.
Bé, no m'ho banyarem per si un cas, no, perquè aquí s'ofen tothom. Bé, Mònica, què m'ho dus avui?
I d'avui, vos volia demanar una cosa, ja segurament, bé, supos que sí, però bé, ara en parlarem. És que ja segur que avui ha nevat a Madrid, mm-hmm. I bé, sempre, igual que aquí s'anuncia mal temps, però a vegades no està mal temps i tal, però realment sí que ha nevat bastant. I... m'ha fet recordar les vegades que ha nevat a Mallorca, que jo he viscut.
Oh.
Vosaltres heu viscut alguna
sí.
Nevada? Quina?
Mira, de l'any 2012, me'n record perfectament, perquè, bé, bàsicament també tinc moltes fotos, però l'any 2012, precisament perquè va caure en el meu aniversari.
Oh.
Era 4 de febrer, jo te faig dia 3, però aquell vespre va nevar moltíssim, moltíssim. Nevada de febrer de 2012, la record. I altres... I t'ho dic que no.
Però quan te va agafar? Te va aixecar i hi havia neu? O al vespre va veure quan nevava?
Me'n record que com que celebrava el meu aniversari, érem a casa la meva amiga en Amorga, i me'n record que aquell any jo devia fer... Em feia de nou anys, l'any 2012, I no vaig tenir pastís d'aniversari, sinó que m'varen fer una truita de patates.
Ah, mira.
I feia molt de fred, però jo me'n vaig anar a casa nostra, perquè vivia amb un pare i mon mare llavors, encara, i el l'endemà ja sí que mos van despertar en sa nevada, i jo vaig agafar la meva càmera reflex, que en aquella època estava molt de moda tenir una, i vaig fer unes fotasses meravelloses a Bunyola.
I vas jugar en sa neu? O...
Sí, mos van tirar bolles...
Totalment de les pel·lícules.
Sí, amb un poc en manco de neu, perquè tampoc en fa tanta, però bé. I jo, per sort, també vaig viure una borrasca enorme de neu a Nova York l'any 2015, que va ser espectacular. Però de veres que d'anar per la ciutat amb tempesta de neu, com aquí no coneixem, és... la neu que arribava a tots, tapava tots els cotxes, de no poder sortir. De fet, els companys d'informatius ja me varen telefonar aleshores perquè fes una crònica, havia fet una crònica des de Nova York, sí.
Mira, tenim una companya, tampoc diré qui és, que és a Nova York, i justament ha anat ara, i jo li deia, però segur que hi vas, i tal, i va dir que sí, clar.
Està molt preparada la ciutat per aquestes
sí,
coses.
Trobes?
Sí, l'únic que se romantitza romantitza molt, però després la neu se fon i queden vaciots negres, perquè clar, els carrers estan bruts, i ja no fa gràcia fer la foto.
I el gel, trepitjar
el gel. És molt perillós,
però bé. Imaginant com a sol en casa, que allà és una fantasia en trineu.
Però bé, si ets de vacances també ho mires d'una altra manera.
Clar, i tu, Xavi, tu has anat a esquiar, suposo que...
Una vegada, quan era molt petit, hi vaig anar, però no me'n record gaire, i després veure la neu, quan va fer les grans nevades aquí, però també era molt menut, tenim fotos de mon germà i jo jugant en la neu, però clar, jo va ser un poc decepcionant, perquè jo a les pel·lícules ja me fascinava, veies aquella gent que feia batalles de bolles de neu...
Grosses, i...
Clar,
feia...
El ninot de neu... El ninot de neu, el trineu... I jo pensava, això, el trineu va ser molt divertit. Però després, clar, és la realitat, quan no neva gaire, és una altra.
Clar.
Sí.
Jo record una nevada a Sant Cervera i devia tenir jo 6-7 anys. O sigui, és l'únic que record i després qualque vegada...
És el 2012, a lo millor.
Pots xerrant de la mateixa.
No ho sé. I després sí que record anar a la serra qualque vegada que havia nevat per allà. És que a Sant Cervera no sol nevar.
Mm.
És difícil.
Tu ets d'aquestes persones, eh?
Que han anat a la serra.
Vens a col·lapsar les nostres carreteres.
Bueno,
el broma,
bé,
Sergi.
Bé, qualsevol, no hi ha registres. Això de mirar el temps i tenir aquestes estacions meteorològiques és relativament recent, de fa un segle i pico, com aquell que diu. Llavors, clar... és difícil trobar informació sobre si va nevar abans i tal, però clar, tenim una gran nevada, que supos que n'heu sentit a parlar, aquest any de la neu, que va ser 1956. Mm-hmm. N'heu sentit a parlar alguna vegada?
No, jo l'únic que he sentit a parlar és que la Mare de Déu de les Neus, no, Mare de Déu de la Neu, que és, no sé si és... Bé, és dins el mes d'agost.
Sí, és la patrona d'Eivissa.
Exacte, i també de Bunyola, per cert, perquè va fer neu un mes d'agost. I se diu que era un miracle, sí.
Mira, i d'això no vull investigar, perquè potser Eivissa té alguna cosa a veure, també, perquè és curiós que sigui...
Jo ho tinc entès així, no m'ho vull equivocar, però bé.
Clar, Bunyola sempre és un dels llocs on arriba la neu, no? Però bé, vos parlaré ara d'aquesta nevada de 1956, que, de fet, el febrer de 1956 és febrer i més fred. De fet, aquell va ser l'any més fred d'ençà que se tenen registres. És a dir, fins en aquella data, tot el segle XX va ser l'any més fred, però fins i tot, podríem dir que fins avui, continua sent rècord de més fred. I en aquell febrer, en aquella nevada, de fet a Mallorca se li diu l'any de la neu, però a Eivissa se li diu l'any d'esfred. Mm. Allà també varen patir nevades i fred i de tot, però realment Mallorca va estar nevada durant 17 dies, que ho trob brutal.
Brutal. Moltíssim.
En aquell any, el 56, va començar a nevar dia 2 de febrer, però es veurà que dia 31 de gener ja va arribar aquesta massa d'aire polar continental que s'estenia per tota Europa i que també va arribar a la península. Ja, al cap d'un dia o dos, també va arribar a les illes i hem de dir que aquesta nevada va durar de dia 31 de gener a dia 5 de febrer. Les temperatures van baixar 20 graus d'un dia per l'altre. De fet, se varen registrar unes dades impressionants. A Lleida, que devia ser un dels registres més baixos de tot Espanya, se varen passar dels 32 graus negatius. I el lloc més fred...
Això és real.
Real. I el lloc més fred va ser Sant Petersburg, que va arribar als 35,6 graus negatius. Mm-hmm. Heu estat mai? Jo he estat a 20 baix zero.
Sí?
No,
sí, que se sent? Que se sent?
Te congeles. És a dir, ara de dur, jo duia.
Jo m'encantaria la sensació.
I hi havia coloms morts per pel carrer, se morien.
Clar?
Clar, els animals se moren.
Ai,
brutal.
Pobres.
I jo anava súper... Clar, nosaltres aquí no tenim tanta roba d'abric.
Clar.
Per 4 dies que anàvem a un lloc fred, tampoc. Però bé, anava súper abrigada i llavors duia com una... No era una manta, però era com aquestes mantes que te poses com un xal...
Flaçades d'accidents, que són platejades, no?
No. Ah. Era com una... Quan si posa un xal, quan si posa una bufanda grossota, però me la posava per ses cames, per tapar-me també ses cames. Mm. I te congelaves, de veres.
I on era això, Mònica?
Alemanya. Mm-hmm. Bé, a Suïssa, també, però... Mm. Jo no he anat mai.
20 graus sota zero, has dit, eh?
20.
Aquí, a Mallorca. És que aquí no estem gens preparats per... O sigui, aquí mos plou dos dies i ja tenim, sí, tenim problemes.
Perdona, però la humitat que fa a Bunyola a mi me té preparada per manco 20 graus.
És que el Val aquí a mi em fa meva... 4 o 5, però fa molt tèrmica. De fred, clar, clar que sí. Bé, i doncs, vam, aquesta... Varen ser tres onades. Vull dir, tot el mes de febrer. La primera, com vos he dit, fins dia 5 de febrer. Llavors, bé, se va congelar tot, les olives, se van perdre, les collites, tot. I fins i tot a Cantàbria, Espanya, bueno, tota Espanya se va congelar, no ens interessa més lo nostre, però Cantàbria va quedar incomunicada per carretera, per tot, és a dir, durant un parell de setmanes, i clar, tot això que mos imaginam, de llocs aïllats, incomunicats, ara, clar, fixeu-vos ara, que a ser màquines i tal, i així tot.
No, però és que avui a Bunyola s'han anat socorrent un parell d'hores, és de matí, i...
I que ha estat un desastre.
No, però, bueno, que molt de queixes, perquè molta gent teletreballa. També, jo no tenia dades de mòbil, no me podia comunicar amb en Xavi per fer el programa d'avui.
Quasi no hi ha xiu-xiu avui.
No, però, a veure, he aprofitat per fer net.
A telèfon hi havia, telèfon fitxa.
Jo no tenc fitxa.
Ah.
Clar.
Que fort.
No, perquè crec que no n'hi havia, perquè després quan t'he sortit dues dones verdes deien, ai, no tens telèfon, i dius, altres, bé, dona, mos podran cridar avui.
Que mones. Ai, m'encanta.
Sí, però després ja està, companys informatius han estat anecdòtic, no? Pràcticament, que jo sàpiga, crec que tot ja està en ordre.
I bé, hi va haver aquestes tres onades de fred extraordinària. La segona va ser del 10 de febrer fins al 14. I aquí també superfred, la neu va quedar, vull dir que hi havia neu, sobretot a la muntanya, però també a Palma, a Calvià. I la tercera va ser els dies de 7 i de 8 de febrer. Aquí ja no era fred siberià, que havien estat aquestes dues onades, sinó era aire àrtic continental. Però bé, la gent se congelava, clar,
ja
no hi havia calefaccions, anaven amb espelmes, vull dir que tampoc tenien...
Devien tallar llenyeles totes, tothom.
Sí, a més, als anys 50 encara hi havia un poc de... Vull dir, no havia remuntat a Espanya encara, no? Encara, bé, tal vegada aquí començava el turisme,
sí,
però molt suaument.
Sí, a partir dels 60 s'obri una mica...
Sutil.
Sí, a les portes, al manco de l'obertura.
Però si cercau a internet trobareu imatges de Jaume III nevat, la plaça de Joan Carles I també nevada, clar, era diferent. I crec que en aquell temps encara s'estava fent Jaume III, encara no s'havia construït del tot. Això per un costat. També abans hi havia, clar, tu te poses a mirar i resulta que hi ha hagut moltes altres nevades. Per exemple, el 53, un poc abans, hi va haver una altra nevada. Lluc també va quedar aïllat durant 15 dies.
Uau.
I allà se va arribar a menys 13,5.
Uau.
Que ja són, eh?
Sí, sí.
Carai.
Sí.
Qui no ha pujat a Lluc a veure la neu?
Sí, no tant, jo també he pujat. Però és que no m'agrada això, perquè se munten
ja
unes caravanes...
No, avui en dia ja no.
Me fa por, en so cotxe, que pati... Sí. Clar, aquí és Carveret. A més, un pic vaig pujar amb un cotxe que tenia, que no frenava bé, i bueno...
Ai, Mònica, quines idees!
No, me deia, veus que no anem a la neu, no.
Ara,
bueno,
així anirem.
Jo no hi volia anar, ja vos ho dic, perquè no, ja me basta veure...
Jo només pensant, sa gentada, es fotos per amunt i per avall, ja me fa una peresa...
A més, car de fer, si no fa neu, no s'aferra, quasi.
Però
volia
confessar que també pensava, m'agradaria molt veure-ho, però no m'apaga la pena el viatge.
Però si no s'aferra, un dit,
bueno,
un dit petit.
Bueno, però ja neu.
Un dit petit.
Faig cebolleta, però...
Si has de veure neu, te'n vas a un lloc que fa neu de vores.
Bé, ja te'n pots anar al Pirineu...
Jo, quan era petita a Alemanya, clar, nevava jo, neu, tornava loca. I agafava neu i la guardava en potets i me la volia endur, la congelava i me deien... Per què? I jo, clar, m'han dut la neu, me deien... No, però molt. Ja, sí. I res, que clar, fa molta il·lusió. El veure que després, quan torna gel, patina, que clar, has d'anar, està preparat i has de tenir roba, calçat i tot això.
No, la meva família, que tenc família a Holanda, m'ho diuen, i la neu està molt bé un pic o dos, però quan te neva contínuament, arriba un punt que...
Clar, per nosaltres és... com per ells el sol i la platja, no? Que supos que ho tenen com a idealitzat.
Sí.
Aquí nosaltres idealitzem la neu, la veritat.
Jo no.
No.
No vaig d'això. Jo no vaig de fred.
I d'esquiar, Jordi, tampoc? No has anat a esquiar?
No, no hem anat mai. Hi ha moltes famílies que és molt tradició, sí. Això d'anar cada any.
Però és de famílies en dobles.
Sí.
Clar, a la meva escola hi anaven sempre, també per febrer, a la Molina, al Camp no sé on. Jo no hi anava, mon pare m'ha dit, te rompràs una cama.
És que era molt perillós, és molt perillós esquiar. Sí. Jo ho trob molt contraproduent. Molt contraproduent.
Però deu ser molt divertit.
Sí, deu ser divertit.
I molt cansat, també, deu ser, no?
És molt cansat. Sí.
Però bé.
Ara és que hi ha molt, tines, tu.
Però de vegades.
Xula.
Ara, sí o no?
Sí, 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 però no en sé gaire, però després que ho he trobat perillós i m'ho vaig retirar.
I pujar-te en això que te puja a dalt, no te fa por?
Estel·la, sí, ja.
Fa por?
No, és divertit.
Sí.
Està bé.
Bé, un dia
prou. Què és el que més te va agradar als teus viatges a neu?
Allò bonic divertit.
Això, sé que directe...
Sé que directe.
A la silla. I llavors dèiem també, seguint que anaven a aquests viatges, que el més divertit era el vespre, que estaven rebentats, bevien, no sé què devien fer.
Basta veure...
Jo, si estic rebentada, caic castosa. No me'n vaig de festa.
Basta veure Instagram, ara, en aquestes dates que la gent va esquiar, i, bueno, aquesta gent, se'n passa beníssim.
Sí, sí. Idò, mira. Bé, idò... Tampoc ho sabia, però sabeu que entre el segle XVI i XVIII, Mallorca va viure una petita era glacial. Increïble, tampoc ho sabia, però després de les glaciacions i tot això, aquests dos segles hi va haver molt de fred aquí a les illes, a l'Ovist, i especialment a Mallorca. Al Puig Major, de fet, hi sol haver una mitjana de 14 dies nevats a l'any, que troca molt poc, per aquests 1.445 metres que fa d'alçada.
Avui en dia encara...
No ho sé, ho he trobat poquíssim.
Jo ho trobo molt.
I a vegades també arriba neu en Estomia, en Massanella o en Esteix, però bé, no especialment. Altres nevades. La meva primera, estant a classe, l'any 83. Érem a classe, ah, mira que bona. Aquesta música, de fet, no va de la neu. Hem triat cançons de bandes d'aquí que xerren de la neu, però aquesta xerra de... se diu Caspa.
Bueno.
I xerra, però ho diu el hombre del tiempo. Bueno, si voleu la sentim un poc, perquè xerra també de neu.
El hombre del tiempo ya lo ha dicho. No habrá ni una nube sobre el mar. Pero aquí en tu terraza nieva, nieva, nieva sin parar. Cuando tratas el zapato, nieva cuando empiezas a cenar. Te observo desde hace un rato y tu caspa cae sin parar.
Bé, un grup de mallorquí, Cimpiritione, que tenien aquesta cançó. Però bé, parlant de, i tornant en això, aquesta època que vaig viure, jo anava a escola, clar, i érem allà a classe, i va començar a nevar. Clar, tu què fas? És una cosa que no t'ha passat mai. Jo tenia 13 anys, i clar, que vols? Tothom volia sortir de classe i anar a la neu. Clar, els professors, no. Mm. Clar, tothom a la finestra, parant-se mà, la llengua...
Emparant.
Totes les proves possibles que volien fer neu en pocs minuts.
Fins que els primers valents varen passar del professor, el van ignorar i varen sortir de «Sejaré, quedareu expulsats». És igual, tothom va sortir i ja dius, bueno, si els altres surten, jo també. Covard. Però bé, varen jugar, no varen tenir classe en tot el dia, m'ho varen perdonar dia d'escola perquè era un fet, sí, vull dir, era impossible. Exacte, era impossible. Això va ser el 83. Aquí sí que va quallar i, de fet, hi havia, bé, sobretot neu al nord de Mallorca, però a Palma hi va, també hi havia, vull dir, va quedar un poc, no moltíssima.
Va ferrar.
Però va ferrar, exacte. Llavors, el 85 i el 87 també va nevar, de fet, va nevar dos dies seguits a Palma aquests 12 anys, però efectivament no va quedar... També va ser gener. I no se va aferrar, com deia Nines. I llavors també també volia dir això, que Armés... a Eivissa, el que vos he contat abans d'Eivissa, que a Eivissa li deien Sant Desfred, encara que també va nevar. Però allà va ser molt fort també el contrast, perquè el gener havien tingut de 9 graus, quasi 20 graus, i en bons dies va baixar bé moltíssim la temperatura. Hi havia aquest potent anticicló que venia del Regne Unit, d'Escandinàvia, i pràcticament va estar un mes nevat, des del 3 fins al 20 de febrer, com vos he dit abans, de 7 dies.
El mes de febrer sempre, eh? Sí. Per cert, 971-1399-00, oh, sí, si sí. Recordeu nevades, que jo crec que segur que en recordareu alguna. Exacte. I volem que mos ho expliqueu, 971-1399-00, telefoneu, i en Miqui vos agafarà el telèfon i vos passarà en directe.
Molt bé, i també vos volia contar una anècdota que s'explica en el llibre del GEM, del grup excursionista de Mallorca, perquè bé, tornant ara a l'any 56, que és l'any de la neu, com vos he dit, va nevar a Palma, Inca, Manacor, Pollença, a la plaça Major, també on se jugava a Palma. A Palma, més de 30 centímetres, a Lluc, els 60 varen arribar. I aquesta història que vos volia contar és una que sabeu que en aquesta nevada del 56 hi havia treballadors fent feina en el Puig Major. Hi havia d'haver 60 treballadors. I varen les autoritats cercar excursionistes amb experiència per anar-los a rescatar, perquè havien quedat completament aïllats. No hi havia telèfon, no hi havia res.
No hi podien anar amb helicòpter.
No hi havia aquests mitjans en aquell
Encara.
Temps. I clar, se pensaven que hi havia 60 persones, no?, que eren les que estaven contractades. I sa gràcies que varen anar, varen dormir a no sé on, varen passar dos o tres dies fins que van arribar, i quan van arribar li van dir, 60 persones? No, aquí no hi ha ningú. I va dir, com no hi ha ningú? I diu, no, hi havia només 6 o 7 que quan va començar van agafar el cotxe i van anar a sa pobla. És a dir, que no hi havia ningú. I clar, i la gent de Madrid devia dir, aquests 60 que estan en nòmina, o on són?
Clar.
Clar, perquè, jo què sé, devien fer altres feines o devien estar repartits diferent, clar. Perquè allà enviaven un dispositiu a rescatar 60 treballadors.
Ostres.
I així ja no varen trobar cap. I els excursionistes anaven ben equipats, però hi havia dos guàrdies civils que anaven en uniforme. I clar, varen passar molt de fred, sense botes, sense... Uf. De fet, un va perdre sa bota que duia de Guàrdia Civil per sa neu. I després la van trobar...
Però sense equipació a sa neu, això ja. No ho sabien, llavors.
Que fort, no, pues no ho sé. O devien...
No devien estar
devien
preparats.
Anar així d'emergència. Vos agradaria que nevés ara, aquest dia?
A jo sí.
No,
a mi sí.
No ho trobo necessari.
A més, que quan va nevar a peu de platja... Hi havia aquestes fotos que veies a Camper Antoni, la Seu, les muntanyes
perquè
a darrere...
Perquè voleu que nevi? No vos donaré lliure.
És igual, és guapo.
Per anar a jugar.
Lliure.
Sortirem d'aquí.
Sí.
Clar.
Corrents.
Me romprem una cama si... Ja
sí, mem, no crec que faci tant teniu com perquè puguem esquiar, però bueno. Mònica, ha faltat la cançó que jo m'agradava molt de petit, que era...
Pitja en Neu,
pitja en Neu, en Pere, en Toni, en Joan i en Andreu. I per mi era un anunci que posaven...
La ràdio, és el que no l'he carregada.
Que la posaven a la ràdio...
Que se diu?
I per mi anunciava Can Joan de Saigo.
Sí, pitja'm sa neu.
Pitja'm sa neu. Ara, mira, en Miqui la cercarà.
I el que mai he sabut i si diu...
Pitja sa neu. Tu cerques sa neu i sortirà això.
Sa neu.
I mai he sabut si diu... Eren tres persones o quatre, perquè diu... En Pere, en Toni, en Joan i en Andreu. O és en Pere, en Toni, o en Pere, com en Toni... Això mai ho he sabut.
Que és un relat d'uns amics que se'n van a jugar en sa neu.
Sí, per mi, només era això.
No, però pitja en sa neu... És...
Ah, clar, perdona, per fer...
Per fer gel. Exacte. I gelat. Pitjam en sa neu, pitja sa neu per fer gel.
Exacte.
Perquè més a la
cert... És una cançó d'estiu?
No ho sé.
No sé, és una cançó...
És un poc... me desubica una mica, ja ho feia de petit. Jo deia, mon pare, a ràdio, mon pare, aquesta cançó m'agrada.
T'agradava? Jo la
no sé, per què, però m'agradava,
però feia
gràcia.
I...
Me feia molta gràcia, imaginava aquells al·lots una tempesta en
neu.
Sí. Ja la tens, Miqui?
No la trobes, sí.
No.
No hi
és. No
a
pitja en sa neu. Bueno, és igual.
Jo pensava que sí, que l'havia vist avui.
Sí, jo per mi l'he vist el que diu.
Cerca neu amb, amb un asterisc. Asterisc.
Clar, no, és que no... No, el sistema...
Ah, no, perdona,
oi,
m'he equivocat. Hi ha moltes coses en aquest sistema.
Sí, sí, sí.
Vinga, i de...
Pitja en sa neu.
L'he cantat, no? Pitja en sa neu.
Un i...
Pitja en sa neu, Pitja en Sant Neu. Pere, en Toni, en Joan i Andreu. Bueno, ja està. Feina
molt bé. Bé, gràcies. Mònica, moltes gràcies per dur moltes nevades. Jo crec que ara és moment de posar-te a tu sí, a sí, prova. Sí. Així que, Miki, rock and roll party queen.
A què jugam?
Molt bé, ja preparats perquè començarem el concurs de cinema. Haureu de desvinar la pel·lícula que vos diré i ja vos donaré pistes.
Molt bé, d'acord, així ho farem.
I si qualcú vol participar en directe, ja ho sabeu, 971-13-99-00 i podreu participar. I si esbrineu la pel·lícula abans que els meus companys, guanyareu una visita guiada pels estudis de IB3 Ràdio.
Hola, que xulo!
Molt bé, començam. Aquesta és una pel·lícula que comença gairebé sense dir ni una paraula i te rompes corat, d'acord? És una pel·lícula que se va estrenar l'any 2009. Aventura, plena d'emoció, moments tendres. Hi ha una seqüència. És la seqüència. Petit parèntesis. Recordeu, heu d'escriure en el vostre paper què creus que és, perquè, clar, la gent que jugui des de casa seva també pugui participar. I me'l mostrareu, i el primer que ho esprimi...
Però aquesta seqüència és la primera...
No, ara no ho recordo gairebé. La primera no és, però està per mig. Bueno, és una seqüència que és la seqüència que acompanya una banda sonora mestra. D'acord? Ara vos posaré aquesta banda sonora, que és magnífica, però a l'inrevés. Entesos?
Vale, va. D'acord.
En Jordi ja ho ha sabut.
En sí. Jordi ja ho ha sabut.
He esperat la banda sonora per confirmar.
Però ja vull que telefoni qualcú des de casa.
Idò, 971-13-99-00. Va, que sempre telefonau, quan telefonau després està molt content d'haver-ho fet, i nosaltres també mos feis molt contents quan telefonau. Però bueno, en Jordi, de moment vas guanyant. Va, més aventures. Ai, més aventures. Més pistes. El protagonista és un home gran, rondinaire i solitari, que decideix complir una promesa pendent. I una frase mítica és, gràcies per l'aventura, ara vés a viure en una de nova.
Ah, ja sé quina és.
Molt bé, idò, anota-ho. I ara, en forma de cançó, vos donaré una altra pista.
99, red balloons, floating in the summer sky.
Quina és, però no m'ho surt el nom. Jo sé, la cançó jo la sé bé, tot, però no sé la pel·lícula.
Els noms són dues lletres.
Però a veure amb la cançó.
I una exclamació per mi. Bé, la cançó... Ai, la cançó. La pots relacionar. 99 red balloons, 99 globus vermells o multicolors, com el vulguis veure. Mm. Molt bé, és una cascada mítica, un somni de joventut, amistat inesperada, una lliçó brutal sobre el fet de deixar anar aquest home, acompanyat d'un altre, d'un nin, fa volar casa seva, amb milers de globus.
Ah.
Mm. Apunteu.
Clar, és un... bé.
Endavant, dona pistes.
Una pel·lícula d'animació. Això no ho he comentat.
Una pel·lícula d'animació. A banda de dir-ne, per mi tenim una telefonada.
Tenim una telefonada.
Molt bé.
Hola, molt bon vespre. Bon vespre.
Un moment.
Ah, no. Espera, que encara estan entenent.
Bueno, en qualsevol cas, Jordi, perdona. Acaba.
No, era sí, que és una pel·lícula d'animació...
Ah, ara ho ha dit una altra clau.
Mos ha fuit la telefonada, per
cert. Bé, no passa res. Tornau a telefonar. 971-13-99-00. Encara hi sou temps. Una pel·lícula d'animació. És una altra de les pistes claus. Molt bé.
Va ser molt guapa, aquesta pel·lícula.
És preciosa. Inés també ho té, molt bé. En segona posició, Inés. Mònica, no passa res, tal vegada, no la coneixes.
Jo vaig apuntant, però res té a veure.
És que tenim una telefonada, però penja, despenja, perquè tenim problemes tècnics.
No, és que molts telefonaven per dir-me la lletra de pijama en la neu.
Ah, bé, interessant.
També era interessant. Moltes gràcies per telefonar.
Sí.
Molt bé, exactament. Mònica, sopes.
Sopes.
I de sopes... Aquesta... Xerram d'App explica la història...
D'App. App que? Com s'escriu?
No,
Up, a dalt.
Up, up.
És animació
aquell
de Pixar. Aquell
veut amb bufotes.
Ai, que m'anaven aquestes coses tristes i ja de tan de plorar, ja no me va bé.
És a dir, aquesta és la història d'en Carl Fredricksen, que viatja fins a les cascades del Paradís per honorar el record de la seva dona Nelly. D'acord, durant l'aventura, clar, descobreix que les millors experiències de la vida no sempre són les que planejam, sinó les que compartim. És una pel·lícula tendra, divertida, profundament humana, i que en Jordi crec que li agrada molt.
Sí, de fet, els 20 primers minuts són preciosos i...
Te la fan plorar.
Sí, són probablement de lo millor que ha fet Pixar, segurament, mai.
La seqüència aquella.
La gran seqüència, sí.
Ah, és aquest, és el començament.
Tot el començament és boníssim.
Sí.
Molt bé, bueno.
Perquè és la història d'aquelles dues persones majors que comparteixen sa vida, però finalment ell mor.
No, i sa banda sonora, però escolta-ho-la.
Mònic, avui no hi ha hagut sort.
Cap. Ah, no. Mordona, tens una altra?
No.
Clar
que no.
Clar, jo no l'he vista ni imaginar que fos d'animació ni res de res.
Te la recomano. Si allò
important avui és que hem recuperat la cançó de Pijama en la neu.
Saben la lletra? L'han apuntada? No.
No, perquè
la
telefonada s'ha extraviat, però bé. Pijama en la neu.
Pitjant-se en neu. Ara el cercarem.
La Mònica la pot cercar en 20 segons.
Pitjant-se en neu.
Sí, voy.
La tenim? La tenim? Eh? Té un altre títol. A veure, posa-la.
Ah, aquesta.
Peguen potades.
Meravellosa, meravellosa, Mònica. Moltes gràcies per recordar aquest moment, Xavi.
A vosaltres.
Jordi, tornant demà.
Tornant demà.
I a vosaltres, com sempre, moltes, moltes gràcies per ser-hi. Hem arribat en el xiu-xiu número 313, cap i cua. Fins demà. Ha, ha, ha.